Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, ens plau de retrobar-los un dijous més a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser novament amb nosaltres. Per a l'edició d'aquesta nit, hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies a la nostra diòcesi. A l'entrevista ens acompanyarà mossèn Jaume Mayoral, rector d'Agramunt i delegat episcopal de Càritas d'Urgell, per parlar-nos de la darrera encíclica del Papa Francesc, Fratelli Tutti. A la secció Preguntes que ens fem sobre, mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del Bisbat i col·laborador assidu d'Església d'Urgell, ens respondrà una altra pregunta sobre la catequesi. Avui, sobre qui pot ser catequista. Molt interessant. L'Àlex Alsina és el comandament dels controls. La producció, direcció i presentació del programa la porta Maria Marín, qui els està parlant. Comencem. Comencem pel recull de notícies dels darrers dies amb més relleu, diguéssim. El dia 6 de desembre, la Catedral de Santa Maria d'Urgell va acollir la celebració d'un concert d'orga i trompeta dins de la 22a edició Orgues de Ponent i del Pirineu, Festival de Música de Tardor. El concert va anar a càrrec de Jordi Vergés, organista de la Catedral de Tarragona i professor del Conservatori Professional de Tarragona, i del trompetista Andreu Moros. Al final del concert s'oferiren una sèrie de nadales com a preparació de les festes de Nadal que ja s'atansen. Dimarts passat, dia 8, solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, i enguany, dia del seminari, va tenir lloc a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell l'Eucaristia, en què dos seminaristes, Alejandro Vargas i Jerric Banzuela, van rebre respectivament els ministeris de lector i acòlit i l'admissió com a candidat als Sagrats Ordes, que fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric i concelebrada pels vicaris generals d'Urgell i pel rector del seminari diocesà. A la seva homilia, l'arquebisbe glossà el misteri de la Immaculada, la seva concepció sense pecat per poder ser la mare del fill, salvada ja per gràcia des de l'inici de la seva concepció, tota de Déu, tota puríssima. En el cor de l'Advent, ella ens ensenya a estimar Déu i preparar el seu naixement. Va destacar com en aquella diada se celebrava el dia del seminari. L'arquebisbe va glossar com l'admissió als ordes sagrats significa que la vocació del candidat queda beneïda per part de l'Església, i pel que fa als ministeris de lector i acòlit, va subratllar que el seminarista que el rep haurà de ser un bon coneixedor de la paraula de Déu, significada pel gest de rebre la Sagrada Bíblia de mans del bisbe, i un bon acòlit ja molt a prop de l'altar per servir, repartint el cos de Crist als germans, significat pel gest de rebre la patena de mans del bisbe. Després de l'homilia, tingué lloc el ritu de l'admissió als ordes sagrats per part del candidat, el seminarista Jerric Banzuela. A continuació, s'atensà al senyor arquebisbe el seminarista Alejandro Vargas, que rebé de les seves mans les dues benediccions per rebre els ministeris de lector i acòlit, essent receptor ensems de la Sagrada Bíblia i la patena de mans del senyor arquebisbe. Uns ritus plens de significat i que esdevenen els primers passos d'aquests dos seminaristes en camí vers la seva ordenació diaconal i presbiteral. Amb la carta apostòlica Patris Corde, amb cor de pare, signada el passat dia 8 de desembre, el Papa recorda el 150è aniversari de la declaració de Sant Josep com a patró de l'Església Universal i, amb motiu d'aquesta ocasió, des del 8 de desembre d'aquest any 2020 fins al 8 de desembre de 2021, se celebrarà un any dedicat especialment a ell. Un pare estimat, un pare en la tendresa, en l'obediència i en l'acollida, un pare de valentia creativa, un treballador sempre a l'ombra. Amb aquestes paraules, el Papa Francesc descriu Sant Josep d'una manera tendra i commovedora. En el rerefons de la carta apostòlica hi ha la pandèmia del Covid-19 que ens ha fet comprendre la importància de la gent comuna, d'aquells que, lluny del protagonisme, exerceixen la paciència i infonen esperança cada dia, sembrant la corresponsabilitat, com Sant Josep, l'home que passa desapercebut, l'home de la presència diària, discreta i oculta. I no obstant això, el seu és un protagonisme sense igual a la història de la salvació. Al costat de la publicació de la carta apostòlica, s'ha publicat el decret de la penitenciaria apostòlica que anuncia l'any de Sant Josep, especial convocat pel Papa, i la concessió del do de les indulgències especials. Es donen indicacions específiques per als dies tradicionalment dedicats a la memòria de l'espòs de Maria, com el 19 de març i l'1 de maig, i per als malalts i ancians en el context actual d'emergència sanitària. El passat dia 4 d'octubre, festa de Sant Francesc d'Assís, i a Assís, el Papa Francesc ens va oferir una nova encíclica, la Fratelli Tutti, sobre la fraternitat i l'amistat social. Donat que és una invitació per a tots els cristians aquí a Església d'Urgell, volem fer-nos-en ressò. En parlarem amb mossèn Jaume Mayoral, rector de la parròquia d'Agramunt, i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Bona nit, mossèn Jaume.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí i estar sempre disponible per participar a l'Església. Li agraïm moltíssim, de debò.
És un plaer.
Quin missatge creu que ens ha volgut transmetre el Papa Francesc amb aquesta encíclica?
Val a dir que tota l'encíclica, és a dir, no només el text, sinó la manera d'oferir-la a l'Església i al món, i ha volgut donar-nos un missatge de que és un text referencial del seu pontificat, però que també vol que sigui un text referencial de la nostra societat, no? D'aquest nou mil·lenni. Per això va ser a Assís, davant la tomba de Sant Francesc, i amb aquesta línia que ell té, una línia de recuperar l'espiritualitat franciscana, que és una espiritualitat de germanor, d'aquí tots som germans, fratelli tutti, no? Per tant, doncs, el primer moment és aquests petits elements que no deixen de ser importants, i és perquè el món s'adoni del que ell vol fer. Surt del Vaticà, amb tot el que suposa, de ser el Vaticà, i anar a Assís, en aquell lloc senzill. Ara potser no tant, perquè després s'han anat construint esglésies i tot, però el lloc fonamental de la fe, en aquest sentit de Sant Francesc, és la pobresa, no? I allà signa aquesta encíclica que ofereix al món. Què ens ofereix? Una nova dinàmica d'entendre les relacions humanes a nivell religiós, però també a nivell de societat. I això amb una encíclica que li vol donar un contingut important, no? Repeteixo, com Laudato Si, que ha sigut molt ben acollida i que ha donat importants missatges a gent creient i no creient.
I sovint se'n parla en ambients socials, en ambients polítics, fins i tot en ambients, òbviament, religiosos.
És veritat, i ho hem de dir, que aquestes encícliques no deixen indiferent a ningú.
Sí.
Perquè algú podria pensar que només afecta els creients. No, hi ha personalitats de l'àmbit polític, de l'àmbit social, inclús acadèmic, universitari, que veuen una referència important a l'hora de treballar. En aquest cas de la Fratelli Tutti, el tema de les relacions humanes, no? De la nostra societat i de les nostres societats, de la nostra Església i de les confessions religioses. I, per tant, doncs, és un document que es llegeix bé, que es pot predicar bé, que es pot oferir bé i que, de veritat, no deixa ningú indiferent perquè diu coses, jo diria, des d'una moral cristiana, però que pot ser una ètica humana esplèndida, si es portessin a terme, evidentment, perquè també això és una realitat, de dir, si no només l'hem de llegir, no només l'hem de posar a l'estanteria, que fa molt bonic els documents pontificis, sinó que, a més, l'hem de viure. I això és treure-la de l'estanteria per fer-ne vida.
Doncs li agafo la paraula. Quina interpel·lació ens arriba als cristians a aquestes paraules del Papa?
La paraula clau és la fraternitat. Tota l'encíclica vol respirar això de dir, en aquest nou mil·lenni la humanitat hem d'anar agermanada. I aquests dies ho veiem en situacions que ens toca viure, no? De dir, si no anem tots a una, agermanats, amb un sentit fraternal del que som, no ens en sortirem. I per tant, doncs, va més enllà d'una realitat eclesial, sinó que és de veritat un missatge que tots hauríem de fer nostre. És un toc d'atenció als creients, als cristians, per dir, no ens quedem només amb el context de la nostra petita capelleta, de la nostra petita església, o a vegades la nostra diòcesi, sinó que hem d'anar més enllà per oferir una realitat que, a més, és magisteri pontifici, és doctrina social de l'Església i que ens esperona a fer una mica millor del que estem fent. La humanitat ho necessita, l'Església també ho necessita.
La imatge que donem als cristians de ser una fraternitat, vostè creu que arrela, que és prou visible davant altres religions, davant la societat, davant gent no creient? És una pregunta...
Sí.
No li vull posar en un compromís, però com que estem parlant del tema, m'agradaria que ens fes una seva visió, no una visió personal, sinó com a prevere, també.
Em sembla que és una... El Papa, si fa aquesta encíclica, que vol dir que nosaltres també fallem. No fet una Fratelli Tutti, és a dir, només pels altres, sinó per dir, aquí a l'Església nostra alguna cosa falla.
Sí.
I què falla? Perquè a vegades aquesta fraternitat es queda en capelletes. O amb l'ego personal de cadascú. És que potser tenim aquest mirall posat davant nostre que no ens permet veure la realitat del darrere. Llavors el Papa Francesc, d'una manera molt assenyada, ell també ho fa a nivell de l'Església, amb tot el que fa com a pontífex, però nosaltres també de dir, no, la fraternitat ens l'hem de creure. L'Eucaristia és fraternitat. Si no hi ha fraternitat, no hi ha Eucaristia, perquè vol dir que nosaltres ens posem en comunió amb aquell que compartim en la celebració. Per tant, doncs, el text només ens ve a recordar una cosa que hauria de ser nostra.
Clar.
En el fons, l'Evangeli és una Fratelli Tutti.
Sí, sí, sí.
D'aquí que en algun moment de l'encíclica recupera alguns textos de l'Evangeli que haurien de ser, bueno, a l'entrada de les nostres cases rectorals, de les nostres parròquies, de les nostres catequesis.
Per què no ens explica alguns passatges a remarcar que li hagin cridat l'atenció a vostè?
El Papa ho estructura en un seguit de capítols i va tocant diferents temes, des de l'economia més social. Jo me'n quedo un que és bíblic i que realment, perquè vegi que no simplement ell fa un missatge amb una moralitat, no, ell va pouar a l'Evangeli i és el text que fa referència al bon samarità. És que el bon samarità, ell l'explica, el desenvolupa per dir-nos, escolteu, en les voreres de la vida trobarem persones que t'allargaran la mà. Què has de fer? Bueno, pots fer moltes coses, com l'Evangeli, passar de llarg, qüestionar-te-ho o aturar-te. Ell ens demana aquesta aposta, primer pels creients, per això és el nostre Papa, però després per la humanitat. Quantes persones hem deixat a les voreres dels camins? I per tant, doncs, fixem-nos que aquest text més directe no pot ser, i a la vegada més bíblic, és a dir, que ens dona aquesta referència que hauria de ser més nostra, no? Que el que ens ho hagi de recordar el Papa també ens hauria de doldre, de dir, escolta, hauria de ser part nostra. Que ho recordi la societat, perfecte, però nosaltres hauríem de tindre el bon samarità com a, jo diria, com un dels textos referencials de la nostra acció cap als altres, no? Uh-huh. Nosaltres des de Càritas ho tenim, ho hauríem de tindre clar i ho estic segur que ho tenim molt clar. El que hem d'anar és a trobar aquesta gent a les vores del camí per ensenyar-los que l'Església és també fraternitat, mà allargada, que et vol ajudar a sortir d'aquell entrebanc de la vida, a vegades la salut del treball, però que hi siguem, no? I això em sembla que la fraternitat i aquesta encíclica ho recalca molt i ho determina molt. Per tant, doncs, és recuperar allò que sempre en diem, de dir, bueno, llibertat i igualtat, això que és aquests textos tan fundacionals d'altres països, bueno, proseu-hi aquell que ens deixem, la fraternitat. Sense la fraternitat no hi haurà igualtat i no hi haurà llibertat, perquè hi haurà algú que ho està passant malament, no? Em sembla que és molt viu, és un text que no et deixi, no, et somou, eh? És a dir, ho fa bé, et somou, et fa replantejar i mirar, i si vols, actuar com cal. Jo diria que sí, en aquest sentit.
Com està rebut Fratelli Tutti per altres confessions religioses?
Val a dir que aquest text ha estat molt ben rebut. Per què? Perquè el Papa Francesc, en el seu text, ja ha fet una mena d'oferiment del que és la mateixa carta encíclica, l'encíclica, que pot ser molt benvinguda per totes les confessions religioses, perquè aquests elements que configuren l'eix transversal de tot el text parla del que creiem les confessions religioses. El centre de tot que ve donat per la divinitat és la persona humana amb la seva dignitat i la seva llibertat. Això ho creiem nosaltres, els cristians catòlics, cristians d'altres confessions, però també el món musulmà, el món jueu i altres confessions religioses d'arreu del món. Per tant, doncs, ha sigut rebut molt bé. Sempre hi ha allò de que quan et ve d'una altra confessió, sembla que ho has de, si ho tenim de tindre un temps allà, que potser que no ens pogués pegar no sé què, però jo em sembla que la resposta de la gent ha estat positiva en aquest sentit, perquè el que vol és construir un món des de la llibertat. Tu pots creure el que vulguis, el que et faci feliç, però a vegades fem-ho junts, no? I això em sembla que aquest ecumenisme és molt present en el pontificat del Papa Francesc i hauria de ser també clau de volta de l'acció de l'Església Catòlica arreu del món, perquè forma part també d'aquest missatge de la bona notícia de Jesucrist, que ens recordem és universal, és per a tothom, homes i dones, com sempre diem, de bona voluntat.
Potser a nosaltres, cristians catòlics, en aquest cas, se'ns passa per alt sovint aquest ecumenisme, aquest encontre amb altres persones d'altres religions, que també tenen quelcom a ensenyar-nos, no?
Jo em sembla que ho hem de posar tot a l'olla comuna i sortirà, en aquest sentit, pot sortir una escudella més bona, perquè si tots aportem, pot sortir allò. Ara, és veritat que si fem cas amb aquest text magisterial, que és doctrina social de l'Església, hauríem de, en aquest sentit, d'anar més enllà d'aquest ecumenisme, que no vol dir renunciar a la teva fe, a la teva creença, però vol dir que sàpiguis mirar des del cor i des de la vida a la creença de l'altre. I junts, caminar per aquest món per fer-ho una mica millor. Això és una mica la pinzellada general que ens dona aquest text, i per tant, doncs, fem-ho nostre. No sembla que no hi ha res més bonic en aquest món que puguem donar-nos les mans, repeteixo, respectant la creença de cadascú. I això és el que hauria de buscar l'Església Catòlica, i no tenir, que tots ho tenim, jo també, de vegades et ve un text d'una altra confessió religiosa, d'una altra manera de pensar i de ser, a nivell religiós i a nivell humà, i tu ho prens a dir, això no m'acaba, ho he de llegir, no, guarda-ho allà, i em sembla que hauríem de ser prou crítics i a la vegada prou assenyats, i no, doncs llegim-ho, comentem-ho, meditem-ho, preguem-ho, i llavors tu tira endavant, no? I em sembla que amb això ho ha aconseguit aquesta encíclica, i per això em sembla que ha sigut ben rebuda, no només per les confessions religioses, sinó també per l'establiment a nivell de polítics, a nivell social. Una altra cosa és que després ho vulguin viure, perquè és, la Fratelli és molt exigent, eh?
Sí.
Perquè siguem tots germans vol dir renunciar a moltes coses. Una economia social en la qual tots tinguem drets i tinguem les possibilitats. I això a vegades rascar la butxaca, ja ho sabem, que costa a tothom.
Sí,
no?
Sí.
I per tant, però bueno, l'aposta hi és. Ara què hem de fer? Fer-ho nostre i fer-ho vida.
Si ens sentim germans, tampoc ha de ser tan problema rascar la butxaca, no?
El tema és que rascar la butxaca sempre costa, eh? I costa a totes les creences i a totes les persones, però és veritat, de dir, si hi ha una economia social, ens permetria recuperar també aquella ecologia integral o també humana, i potser el nostre planeta, el nostre món aniria, sí, bastant millor del que anem ara. I això també és veritat.
Bé, doncs semblaria que el Papa Francesc el que realment vol recordar-nos, vol repetir, reincidir en aquesta necessitat de fer-nos nostre el planeta, de cuidar-lo, de fer que millori des de la nostra part, perquè no serveix que un digui no, és que jo a casa meva què puc fer? Sí, tu pots fer. Comença a reciclar, que a vegades no recicles els envasos, a vegades per mandra. En general, sí, la gent ho fem, però alguna vegada pot passar per alt aquest detall o un altre. En aquest sentit, doncs, hem de recolzar moltíssim aquesta encíclica i també doncs, agrair-li a vostè que ens ho hagi explicat tant i tan bé. Mossèn Jaume Majoral, rector de la parròquia d'Agramunt i delegat episcopal de Càritas d'Urgell, bona feina.
Gràcies.
I endavant. Bona
Moltes
nit.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja anem cap al final del programa Església d'Urgell i ja saben que ens manca per escoltar la darrera secció, que és preguntes que ens fem sobre. I tenim una pregunta que volem passar a mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del bisbat d'Urgell, òbviament sobre catequesi. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
Molt bé, vosaltres per l'invitació.
Li hem de posar el nòmina en el programa, mossèn Antoni, no. Perquè Déu-n'hi-do,
Ho faig molt a gust, molt a gust.
Gràcies, de bo que sí, Doncs la pregunta que tenim sobre catequesi aquest dijous per vostè aquí a Església d'Urgell és: tota persona pot ser catequista, mossèn Antoni?
És una pregunta que podríem parlar molta estona,
Només tenim 4 minuts.
Només 4 minuts, ui, sí. Bueno, haurem de resumir molt, però donaria per fer un bon debat, crec. Jo diria, mira, una persona, tota persona de fe pot ser catequista, però hi hem de posar que és una persona de fe. Ja no diem quin tipus de fe, en el sentit de molta fe, de poca, no.
Però quantitat, vol dir, no?
Sí, sí, però sobretot
que tingui fe.
Una persona de fe.
Fe cristiana,
fe cristiana,
clar.
Evidentment, i fe cristiana i catòlica, en aquest
catòlic,
sentit, no?
Sí,
per part nostra, no?
Se suposa.
Hem d'anar concretant. És a dir, perquè el catequista és la persona que acompanya a un grup de persones, adolescents, infants, adults, en aquesta preciosa tasca d'apropar-les a Déu, apropar-les al Senyor, no? A tenir aquesta experiència personal, íntima, amb el Senyor, amb la comunitat cristiana. Clar, si aquesta persona que és catequista no té aquesta dimensió de fe, ni de creure, ni l'hàbit de la pregària, ni de participar en l'Eucaristia, ni rebre els sacraments, de moment no pot fer catequesi.
Clar.
Perquè no pot acompanyar, no pot transmetre quelcom que no ha viscut, no? Encara.
Sí, sí, sí.
Algunes persones diuen, bueno, però potser començarà a fer de catequista, descobreix, potser sí, però esperem, no, convidem-la a la parròquia a que faci primer aquest procés i sobretot que es formi, no? Perquè diríem que a més de tenir fe no és suficient, diguem-ne, hem de tenir també una formació com a catequistes que vol dir doncs, tots aquells elements que intervenen en l'educació de la fe i que per tant no n'hi ha prou amb la bona voluntat, jo tinc fe, jo reso molt, ja puc ser catequista. Sí, el més important ho té aquesta persona, però faltaria doncs, aquelles habilitats, avui diem aquelles competències, no?, en el camp de l'educació, que ha d'ajudar, per exemple, a dir com puc gestionar un grup que té un grup de nens, com ho gestiono, com tenir un bàsic de psicologia, no? De psicologia també religiosa. No li puc demanar a un nen a una certa edat doncs que arribi amb una idea abstracta o un altre element. Jo, per exemple, els de primer any de catequesi, no, els petits, no els pots parlar de la Santíssima Trinitat.
Clar.
Amb aquests conceptes, sí que pots parlar de Déu Pare, Fill, Espírit Sant, sí, però dir la Santíssima Trinitat, una relació de persones que entre totes elles, que el nen no pot, no? Per dir alguna cosa. Llavors, totes aquestes competències en el món de l'educació doncs són les que també hem de tenir, no? Com com hem d'estar formats en l'àmbit de la litúrgia, per exemple, no? El catequista ha de conèixer bé què signifiquen els ritus, no? Perquè ens posem drets, què vol dir aquest moment que el mossèn fa aquest gest, que fa aquesta acció. Tot això ho hem de tenir nosaltres primerament après i viscut, no? Per poder-ho transmetre, no? No només transmetem continguts, sinó sobretot una experiència de fe que si no la tenim, doncs no la podem compartir, eh? Sí que podem dir, ajudarem a aprendre el Pare Nostre. Sí, pots ajudar a memoritzar un text si no tens fe, però
clar,
que convé és no només aprendre el text de memòria, sinó tenir l'actitud de pregar i de confiança en Déu.
Clar. Bé, doncs, si vostè ho considera oportú i necessari, podríem parlar un altre dia sobre...
Molt bé, sí, sobre la formació dels catequistes, per exemple.
Sí, la formació dels catequistes i també les característiques que ha de tenir un catequista, per exemple, no?
Sí.
Que, com ha de ser...
Un perfil,
com,
que avui diem, no?
Perfil, avui dia diríem perfil, sí, justament, i... Obrim els micròfons perquè quan vostè vulgui podríem parlar d'això.
Molt bé,
doncs moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
I amb la secció preguntes que ens fem sobre, donem per acabat l'Església d'Urgell d'aquest dijous. Serà un plaer retrobar-los en la sintonia de Ràdio Estel dijous vinent. Us continuarem oferint informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. S'apropen les festes nadalenques. Preparem-nos com s'escau. Cuidem també la salut en aquestes circumstàncies sanitàries que estem vivint. Salutacions de l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat de la part tècnica, i de Maria Marín, qui els parla, en la producció, direcció i presentació del programa. Fins dijous vinent, si ho desitgen. Adeu-siau.